Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines. L'esport no para. En Cesc Vilalta i Eduard Batlles.
Bona nit, són les 9. Iniesta i Messi, i Messi, i Messi. Quatre gols que van suposar una victòria importantíssima del Barça a casa de l'etern rival. 3-4, o el que és el mateix, a un punt de lideratge de la Lliga que a hores d'ara comparteixen a Madrid. Del partit d'ahir cal comentar moltes coses. Els tres penals, l'expulsió de Ramos, els plantejaments de Carleto i del Tata, el rendiment de Neymar, el rendiment de Bale, l'afició, bé, del comportament de l'afició, sí que en parlaré ara. No es pot ser més primari i no es pot ser més simi com per insultar una colla de jugadors que intenten desenvolupar un joc, i repeteixo, un joc, com és el futbol, de la millor manera que saben. Comprenc que és un grup reduït de persones, que no és tota l'afició del Madrid, i comprenc també que això passa al Camp Nou, i ho denunciaré quan toqui. Però crits racistes contra Alves o insults de gravetat contra Messi i companyia són intolerables en un món on l'esportivitat és el que hauria de manar per sobre de tot. Potser oblido que no som Anglaterra i que no venim d'una cultura de fair play com els anglesos. El Bernabéu sembla que de vegades, i ara no només parlo de l'afició, encara planegi l'ombra de Mourinho. A partir d'ara queden 9 finals i totes elles s'han de guanyar. Pel que fa al Barça, els duels més complicats són la visita a Cornellà al Prat i la visita al Madrigal davant un Villarreal que està fent molt bona temporada. I l'últim partit de Lliga al Camp Nou, on el Barça rebrà l'Atlètic de Madrid. Quin partit que ens espera, companys. Si les coses segueixen així, pot ser un partit que pot decidir la Lliga. 1000 combinacions. Partit a cara o creu. Amb un empat podria deixar campió el Madrid. I amb una victòria podríem aixecar la Lliga ben amunt. Amb una derrota, poques esperances ens quedarien. Bé, potser una. El Madrid juga l'últim partit de la Lliga a casa contra l'Espanyol. Us imagineu que l'Espanyol ens ajuda a guanyar la Lliga? Li fotria un bon petó a l'Aguirre. Bona nit, són les 9 i 3. Benvinguts a l'Esport no para. Bona nit i benvinguts de nou, com cada dilluns, al programa L'Esport no para. 25è programa, dia 24 de març del 2014, i un programa que ens esperen grans sorpreses, sobretot a final. Al final del programa heu d'estar ben atents, perquè sortejarem el llibre Rompiendo el Hielo d'Ander Mirambell. De moment, 3 persones opten aquest llibre, i crec que ara mateix ja tenim el guanyador. Ara mateix tenim el guanyador, però no el direm. Doncs tenim guanyador. Tenim guanyador, el Marc Guadilla m'acaba d'ensenyar el paper i el direm a final del programa. Nosaltres, però avui, parlarem de, sobretot, de molt Barça-Madrid, perquè ens acompanyen 4 tertulians avui i en parlarem precisament ara amb imatges de Barça TV del partit d'un clàssic emocionant, 3-4, i que no va deixar indiferent a ningú. Abans de començar, però, saludo el Cesc Vilalta. Cesc, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal? Com estem?
Tot bé?
Tot bé,
preparat,
tot a punt.
Barça-Madrid, eh?
Contents,
avui?
Contents.
Avui toca Barça-Madrid.
Avui toca. És un partit d'aquells que se'n parla molt abans de que jugui i també després. És el que té el clàssic. És el millor partit de que hi ha a la història del futbol, per mi, i se n'ha de parlar.
I a la peixera, Pau Ibars. Pau, bona nit.
Bona nit, nois.
Tots els botons a punt?
Tot a punt.
Doncs nosaltres comencem amb els titulars de la setmana.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a l'esportnopara@onacodinenca.cat a facebook.com/lesportnopara i a twitter.com/lesportnopara.
El Barça aconsegueix la victòria al Bernabéu per 3-4 amb un hat-trick de Messi i un golàs d'Iniesta. Amb aquesta victòria, els blaugranes se situen a un punt dels blancs i de l'Atlètic de Madrid, que es converteix en el nou líder de la Lliga.
El Barça queda emparellat amb l'Atlètic de Madrid de cara als quarts de final de la Lliga de Campions. El Madrid, per la seva banda, s'enfrontarà al Borussia Dortmund, mentre que el Bayern de Guardiola, que aquest dimecres es podria convertir en campió de Lliga, s'enfrontarà al United. El Chelsea de Mourinho ho farà contra el Paris Saint-Germain d'Ibra, Cavani i Silva.
En l'Europa League, el Sevilla, que va eliminar la tanda de penals al Betis, s'enfrontarà a l'Oporto i l'altre equip espanyol, el València, ho farà contra el Basilea.
Bon cap de setmana per als equips catalans de segona. El Barça guanya l'Alavés per 2-1 i suma 4 jornades sense perdre. El Sabadell també supera el seu maig contra el Còrdoba i s'apropa a la promoció d'ascens. El Girona, per la seva banda, perd contra l'Sporting i encara no coneix la victòria a les ordres de Machín.
Andorra torna 18 anys després a la màxima divisió espanyola de bàsquet. El River Andorra es proclama matemàticament campió de la Deco Oro i aconsegueix una de les dues places directes per la Lliga Endesa.
No ens movem del bàsquet espanyol. El Bilbao Bàsquet perd contra el Madrid per 73-87. La notícia, però, és que els jugadors bascos comencen avui mateix una vaga indefinida per impagaments a tota la plantilla.
En l'Eurolliga, el Barça no afluixa, encadena 11 victòries d'11 de possibles en el top 16 i ja té el liderat gairebé assegurat. Aquest cop no va tenir pietat d'un Unicaja Màlaga molt castigat per les baixes.
En handbol, el Freiking Granollers segueix amb força després de la victòria a casa del Villa d'Aranda. Per la seva banda, el Barça es consolida el liderat en superar àmpliament el Bidasso.
Marc Márquez s'imposa a MotoGP en el Gran Premi de Qatar per davant de Valentino Rossi en una cursa apassionant. Per la seva banda, Tito Rabat guanya la primera cursa de Moto2 i Jack Miller s'emporta la victòria a la cilindrada petita.
Es presenta la 94a edició de la Volta Ciclista de Catalunya. La prova ha començat avui a Calella i finalitzarà diumenge a Barcelona. En total, 7 etapes i gairebé 1.200 quilòmetres.
La Federació Espanyola d'Atletisme absol l'atleta Marta Domínguez pel cas de les anomalies detectades en el seu passaport biològic. No obstant això, la Federació Internacional d'Atletisme la portarà al Tribunal d'Arbitratge Esportiu. Es demanarà una sanció de 4 anys i la pèrdua del títol mundial en 3.000 metres obstacles de Berlín 2009.
I per acabar, un apunt de hockey gel, l'Skorbak de Vitoria ha guanyat per primera vegada la Copa del Rei d'Hoquei Gel en vèncer el Puigcerdà 1-4 en la final jugada aquest diumenge al Palau Blaugrana, l'escenari de la fase final que també han disputat el club hoquei Txuri-Urdin i el Barça.
Doncs comencem el repàs de portades habitual. Comencem amb el diari Esport, que ja s'ha fet ressò, diguéssim, del hat-trick de Leo Messi, i és que el Barça ja oferirà a Messi renovar fins al 2019. El Futbol Club Barcelona presentarà una oferta a Leo Messi per ampliar i millorar, evidentment, el seu contracte per unes temporades més. A més, també hi ha una imatge de Leo Messi amb la pilota fent-li un petó després del hat-trick molt especial que va aconseguir ahir a la nit al Santiago Bernabéu. A més, també una altra notícia del clàssic, en aquest cas del comitè d'àrbitres que denuncia a Cristiano i Sergio Ramos. Fonts de la Reial Federació Espanyola de Futbol confirmen que el comitè de competició estudiarà el dimecres l'informe remet per al CTA. Per tant, per intentar impugnar doncs, les declaracions de Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos. Ara anem al dia al Mundo Deportivo.
Doncs sí, també comenta el mejor recuerdo de Leo Messi, també amb notícia a la seva dreta, los árbitros denuncian a Sergio Ramos i Ronaldo, tot i que el titular enganya, perquè no estan denunciats de moment, i com a molt la sanció serà econòmica, no esportiva, i serà com a molt de 1.500 euros, com li va passar, per exemple, a Pep Guardiola quan va tenir aquella petita discussió amb Clos Gómez. També, amb un vídeo de l'entrenament d'aquest matí, el Barça ja prepara el partido contra el Celta, un partit important, després de la victòria contra el Madrid. Els homes de Tata Martino hauran de seguir guanyant partits per intentar guanyar aquesta lliga. Anem cap al nou esportiu, Cesc.
Doncs sí, perquè el Barça segueix ben viu, diuen. El Real Madrid, eufòric, volia golejar els Blaugrana, però els de Gerardo Martino van tornar a saltar el Santiago Bernabéu amb un gran Messi i un genial Iniesta per enganxar-se a una lliga que volen lluitar fins a l'última jornada. A més, també comenten engrandint el mite al Bernabéu, de Leo Messi concretament, i també les declaracions del Tata Martino en finalitzar el partit, que diu: amb aquest triomf la lliga comença de nou. I referent a les curses de MotoGP que van engegar la temporada també ahir a la nit, que siguin totes així. Anem ara cap a Madrid, al diari... Ah, Marca, el diari Marca.
Doncs sí, anem cap al Marca. La notícia més destacada a hores d'ara del diari Marca és: en blanco ante los grandes. El Madrid ha sacado un punto de 12 ante el Barça y Atlético. I també anuncia que el Comité Técnico de Árbitros denuncia a Cristiano i a Ramos. També publica una imatge amb els tres equips, Atlético, Real Madrid i Barça, i els nou partits que queden, que després comentarem a la tertúlia que avui farem del clàssic. I per acabar, Cesc, anem cap a l'As.
Doncs sí, aquesta notícia també del comitè arbitral que denuncia a Ramos i Cristiano davant la Real Federació Espanyola de Futbol. Diuen que han tramès un dossier de premsa a competició perquè estimi si les declaracions són punibles. A més, també comenten, busquen que el Madrid busca salvar a Sergio Ramos, però a més no denuncien a Busquets per la possible aixafada del cap de Pepe, que comentarem ara de seguida.
És a dir, el Madrid no denuncia Busquets, eh?
No.
Val, tinguem-ho clar, doncs.
El Madrid, a més, segueix com a favorit, diuen, per guanyar la Lliga, tot i el 3-4. I l'Atlètic de Madrid, que declaracions del seu president: quejarse de los árbitros es un desgaste inadecuado.
Doncs amb això nosaltres acabem el repàs de portades d'avui dilluns.
L'actualitat esportiva, cada dilluns a les 9 del vespre, a Ona Codinenca.
Avui no podria ser d'una altra manera. Venim d'un diumenge de clàssic i no podíem deixar passar avui tertúlia esportiva, tertúlia futbolera d'aquest clàssic amb l'Àxel Rossell. Àxel, bona nit.
Hola, molt bona nit, Eduard.
Amb el Gerard Jiménez.
Hola, buenas noches.
I amb el Sergio. Sergio Espinar. I també tenim en línia l'Andrea Popper. Andrea,
bona nit.
Com estem?
Bé, bona nit.
A veure, per començar, i que els oients ho tinguin una mica clar. Àxel Rossell, Barça, sí, eh? Som
Barça
culers,
sempre.
Som culers. Gerard?
Merengue hasta la muerte.
Sí? Molt bé, m'encanta. Sergio?
Jo sóc merengue, també.
I l'Andrea?
Jo culer.
Doncs a partir d'aquí, Cesc, comencem una tertúlia, una de les millors tertúlies, també heu de dir, des que hem començat aquest programa aquí a Ona Codinenca.
Doncs sí, la primera pregunta que els hi formulem als nostres tertulians, tant del Barça com del Madrid, i començarem d'esquerra a dreta, per tant, per l'Àxel. Quina sensació general tens del partit?
Un partit molt, molt maco a nivell futbolístic, on dos equips hi van anar molt, molt bé. Un partit tàcticament plantejat millor per part del Barça que no pas per part del Madrid. I un partit molt, molt, molt bé per plantejar per part del Barça.
Seguirem doncs ara amb el Gerard. Què en penses tu del partit? Quina sensació tens?
Un partit de muchos goles, con dominio del Fútbol Club Barcelona y el Madrid en defensa muy flojo.
Ara farem el salt també al Barça. Andrea, tu què en penses del partit?
Bé, jo molt contenta, el que dèieu, molts gols i molt bon partit per part dels dos equips, però jo en plan soc d'aquesta autocrítica. A mi personalment no em va agradar la defensa del Barça, vaig veure bastant coladero, però la sensació és molt bona, òbviament.
I Sergio, la sensació que tens tu?
Doncs jo un partit molt obert per part de tots dos equips, però com deien els altres companys, les dues defenses van estar molt fluixes, tant la del Barça com la del Madrid, i cal també remarcar que el Real Madrid no va sortir com líder d'una lliga tan important com és la Lliga Espanyola.
A partir d'aquí, el resultat és just?
Doncs no dic que sigui just, perquè si és un 3-3 tampoc passa res, però des del meu punt de vista el Barça és clar guanyador del partit.
Pensa el mateix, el Gerard?
No, jo crec que un gran empate seria lo justo, ¿sabes?
Perquè hi ha jugades que són dubtoses i després les comentarem, però
sí.
Diguem una jugada clau del partit.
Com el penalti de Iniesta, per a mi no és...
No és penalti
no.
D'Alonso a Iniesta.
No.
Per què?
Perquè ell se quiere meter entre los dos jugadores i ell choca i nada más.
L'Andrea no pensa el mateix, eh?
No. Jo crec que és dels més clars del partit. Vull dir, algun altre potser era més dubtós, però jo crec que és clar. O sigui, entre dos, un jugador, el toquen. Vull dir, les imatges jo vaig veure, que semblava que el tocaven. Jo per mi aquest és clar, de lliure.
Sí, jo penso el mateix. Jo penso que és un penalti on Iniesta no es pot borrar de la jugada, ha de passar, xoca amb les cames de Xavi Alonso que el fan caure.
Jo, en tot cas, crec més dubtós el de Neymar. O sigui, el de Neymar, el que em passa amb el de Neymar és que jo, si fos àrbitre en directe, també l'hauria pitat, però veus la repetició i dius, ai, que poder no el toca tant, no? Poder, saps? Bueno, sí que el toca, però o sigui, és molt clar que a la que sent el contacte per l'esquena es deixa caure, saps?
Sí.
En canvi, el Iniesta jo crec que és més clar que el de Neymar, per exemple.
Bueno, respecte al penalti que està comentant el company sobre Neymar, al Plus van sortir unes imatges d'unes repeticions on es veu que el Sergio Ramos li fa la trabanqueta i primer topa amb el taló de la cama dreta i després amb l'espinilla de la cama esquerra l'acaba fent la traveta i és el que l'obliga a caure.
Home, és una jugada, suposo que tots veniu del món del futbol, heu jugat a futbol, Gerard crec que és defensa, no?
Sí.
Una jugada d'aquestes, amb la pilota llarga, el davanter et guanya per velocitat. Què fas? Passes per darrere? Perquè a la mínima que el toquis, saps que caurà.
Claro, es hace lo mínimo para hacer penalti y es claro, penalti y roja directa, no hay más que hablar.
Jo, des del meu punt de vista, o sigui, dels tres penals, bueno, tres penals a priori, és el menys clar per mi.
Menys clar, eh?
Menys clar per mi. És a dir, jo, abans, per mi el de Iniesta sí que és clar, evidentment, i després ja comentarem el de Cristiano, que el de Cristiano per mi és fora de l'àrea, però és falta, sens dubte, però per mi el de Neymar és un toc molt sutil, que clar, que evidentment si es tira allà és penal el 100% de les ocasions, perquè en un partit com aquest els àrbitres t'han deixat a pitar aquestes accions, per mi. Però per mi és un dels més dubtosos.
Jo, bueno, si em permeteu.
Endavant, Andrea. Via lliure.
També crec que, bé, que era bastant dubtós, però el que deies en comparació amb el de Ronaldo, o sigui, que per mi també és fora de l'àrea, o sigui, és molt més clar d'Iniesta, per mi aquest també és dubtós, però jo si fos àrbitre també l'hagués xiulat. O sigui, últim jugador, cau, hi ha contacte, jo l'hagués xiulat.
Tot dient que jo no pitaria un Barça-Madrid ni que em paguessin una milionada, eh? Vull dir, això d'entrada, eh? Vull dir, partim de que és una feina molt, molt difícil i de que no sé si realment l'àrbit estava blanc, com ha dit en declaracions a Ronaldo, però si no estava blanc tenia motius per estar-ne, perquè ha de ser un papelon important.
Està molt bé perquè estem fent aquesta tertúlia i Barça també ens ofereix íntegrament el Barça-Madrid, de moment minut 11, el Barça ja guanyava per 0-1, un gol d'Iniesta, companys del Madrid, que no sé si a Carvajal i a Bale, que no baixa, se li veuen les vergonyes.
Bueno, és que Bale avisa a Carvajal que Iniesta va por ahí, però jo crec que el Gareth Bale tenia de baixar a ajudar a Carvajal.
Per mi és un error garrafal perquè jugadors de tanta qualitat com té el Barça, no pots deixar pensar-li en tres quarts de camp, i menys quan la pilota el controlava, no sé si la tenia
Leo Messi,
encara més al meu favor. I sí, és un error garrafal, una falta d'enteniment entre Carvajal, Marcelo sobretot, que trenca el fora de joc, i Gareth Bale, que no fa l'ajuda.
Ara fa un moment us avançàveu als esdeveniments i comentàveu aquest possible penal a Cristiano fora l'àrea o dins. Tu, Àxel, que no ho has comentat, creus que és fora l'àrea també?
Bueno, jo crec que les imatges parlen per si soles. Hi ha una imatge congelada on es veu que el contacte és fora l'àrea i aquí trobo que no hi ha discussió possible.
Gerard, tu també penses el mateix?
Sí, sí.
Per tant, diríem que res de penal a Cristiano. Per tant, Cristiano que va dir que l'àrbitre no els va ajudar en res i que va ser el jugador número 12, ja s'hauria de menjar les seves paraules, perquè el penal que els hi van xiular ja els va afavorir. Per tant, no pot dir aquestes declaracions. No sé què en penseu de les declaracions de Ronaldo, de que es necessitaria que la Lliga tornés a ser competida i que ells jugaven amb 12 jugadors. Què us semblen aquestes declaracions de Cristiano?
Les firmeu, els companys del Madrid, les firmeu? És a dir, com a seguidors del Madrid, esteu d'acord amb les paraules de Cristiano?
No, des del meu punt de vista no.
Bueno, jo un poco, sí.
En quin sentit, Gerard?
Yo creo que un árbitro no puede pitar dos clásicos y más un diano, como ya se vio en el Camp Nou, que fue no pitó un penalti a Cristiano Ronaldo, claro, y nada más.
Axel, Andrea.
Yo creo que, o sea, que lo fácil es donar la culpa a l'àrbitre y todo eso. Yo no m'agrada, sigui el Madrid, sigui el Barça, sigui qui sigui. Però vull dir, això, estic d'acord amb el que ha dit, que tampoc em sembla gaire bé que sigui el mateix àrbitre el que xiuli les dues trobades, però òbviament no signo ni estic gens d'acord amb les declaracions de Ronaldo.
Podeu contestar les paraules de l'altre, eh? Vull dir, podeu en tot moment, teniu el micro obert i si no esteu d'acord, podem posar les idees totalment una de cara a l'altra. Àxel?
Pues, jo opino que tothom ja coneix aquesta faceta del Cristiano Ronaldo, que sempre, quan no li surten les coses de cara a ell, sempre plora. I trobo que es va passar amb les declaracions. Tu pots pensar això, però dir-ho públicament ho trobo una mica bastant fort, i ja que si no fos Cristiano Ronaldo el que fa aquestes declaracions i fos un altre jugador, li cauria una sanció bastant important.
Per tant, estaries d'acord amb el comitè d'àrbitres?
Sí.
La denúncia.
Taca. I inclús la denúncia la faria esportiva més que econòmica només, també.
Jo crec que ataca la imatge d'un club com és el Real Madrid, no? Sempre he dit que en aquests grans equips la humilitat i sempre les bones paraules s'han de tenir per sobre de la resta.
Però jo crec que és normal, perquè sale muy quemado del partido, no han salido bien las cosas, en ese momento no piensa muy bien. Yo creo que después en su casa reflexionará y dirá, me pasa un poco.
Sí, però és un professional. Y un profesional ya con años de experiencia, yo dudo que no puede hacer lo que ha hecho él.
Pero Cristiano siempre ha tenido aquest carácter, ¿eh? Últimamente se está controlando, pero siempre hago.
Igual que Cristiano también las va a hacer Ramos. Vull dir, a Guardiola le van a obrir un expedient per dir mentiroso a Klaus Gómez. Yo no ho veig gaire.
Evidentment, i Sergio Ramos en capità del Real i al Madrid, dubto que aquestes declaracions se les hauria de mirar bastant i fer una autocrítica molt, molt important.
Últimament semblava que Cristiano Ronaldo s'estava intentant controlar una mica en les declaracions. Més que res, més aviat va ser quan, abans de donar la pilota d'or, que va controlar les seves declaracions. Ara sembla que, com que encara falta molt temps, sembla que s'hagi deixat anar una mica. Però jo voldria anar a una altra acció polèmica del partit, i és aquesta xafada intencionada o no de Busquets a Pepe a la tangana del 2-2. Què en penseu? És intencionada?
Qui tindrà en merder?
És intencionada, no?
No, que va, claríssima.
De Busquets o Cesc?
No, de Busquets sobre Pepe.
Ah, vale.
L'has vist?
Sí.
I què en penses, Andrea?
No, estàvem parlant, jo després.
Gerard,
sentir la redacció.
És claríssim que le pises i que el... No hay más que decir, las imágenes hablan por sí solas y...
Sergio?
Jo crec que també és clar, jo crec, bueno, hi ha imatges que mostren que Busquets mira cap avall, intencionat o no, això ja ho parlarem...
Vermella, doncs?
si ho veu un dia no, ha de ser vermella, clara.
I vermella per Pepe també? Quan l'agafa pel coll a Cesc, no ho sé, eh?
Sí, bueno, clar, sí, evidentment, és una acció, sí, una agressió, no? Però, clar, aquí ja estem mirant com interpreta l'àrbitre les accions i això ja no estem dins del seu cap.
Jo opino que ho fa intencionadament Busquets, tots coneixem la faceta que Busquets no és el tio més humil, no és el... Jo trobo que sí que ho fa intencionadament.
Digues,
Andrea, digues.
No, que jo no, vull dir, no sé si és intencional o no, jo també vaig veure que era clar. I això, si ho ve l'àrbitre, jo també hagués fet vermella. El que també ho és, per mi, clara, és l'acció de Pepe davant de Cesc, que és que, bueno, Pepe ja té un historial que tots coneixem i ja sabem com és, i, bueno, claríssima, però tant d'una com l'altra. Òbviament, molt més penalitzada així la de Pepe, perquè és com agressió, i és buscada, clara, la de... No discuteixo si és intencionat o no el de Busquets, però jo vaig veure més clar l'altre.
Però tu, com has dit, de agressió de Pepe a Fàbregas, yo creo que comienza primero Fàbregas cuando marca Messi, que le da un codazo a Pepe cuando pasa por ahí, y ya sabemos cómo es Pepe, que a la mínima se rebota y es normal.
Cierto, o sea, yo veo contacto, pero no tengo tan claro que sea que le vaya a buscar. O sea, va a buscar a Messi, se chocan, yo no tengo tan claro que le dé un codazo, pero bueno, no sé.
Yo sobre esta acción, para comenzar, ya diría que discutiu sobre si Pepe hauria d'estar expulsat per aquesta acció amb Cesc Fàbregas. Per mi, Pepe no hauria ni d'haver jugat el partit per l'entrada que va fer a Duda en el partit anterior contra el Màlaga, que em sembla que és de vermella clamorosa, i ja no es va xiular. Però sobre aquesta acció sí que reconec que Busquets xafa intencionadament el cap de Pepe i penso que hauria d'estar sancionat amb uns 4 partits ben bons.
Ara, anem mirant la pantalla... Anem mirant la pantalla, si tinguéssim aquí, féssim un streaming, veuríem com tothom va mirant la pantalla, hi havia un possible, la primera part, sobre el minut 18, possible penal de Pepe a Neymar. L'Àxel deia que sí?
No, jo dic que no és penal, en directe em va semblar penal, mirant les repeticions em va costar però veure que no era penal, però Pepe toca abans la pilota, que no passa Neymar i per tant no és penal.
Per mi toca pilota també.
Toca pilota, eh?
Sí. Pilota.
Uh-huh. Ara, precisament, marca Benzema a l'1-1.
Aquests ja els crits.
Ha tingut un ara al Madrid que acaba d'empatar el partit.
Doncs quina llàstima, perquè a més la toca... I surt el famós home de Twitter, que ha sigut la imatge d'un home fent botifarres i amb una cara tota estranya.
Parlant d'aquest gol... Hem de parlar obligatòriament de Karim Benzema. No sé si ha fet el millor partit des que vesteix la samarreta del Madrid.
Sí, bueno, venia d'un gran golpe en la pierna contra el Málaga. Jo pensava que no podria jugar per el gran golpe que tenia. I me demostró que sí, que estava al 100% i esos dos goles que marcó...
I ara li vull fer una pregunta. Bé, contesta'm aquesta,
no, Sergio. Per mi, o sigui, Benzema va fer un gran clàssic. Però per mi no és un dels millors partits que ha fet Benzema perquè va fallar molt. Mm-hmm. Recordem aquell, no sé si és primera o segona part, quan està sol davant de Valdés, que l'envia a dalt.
Primera ocasió, primera ocasió del Madrid.
I no, per mi no va estar encertat.
En aquest primer gol et volia comentar una cosa, tu que ets porter. La pilota surt del cap de Benzema amb molta potència. Valdés posa la mà i toca la pilota completament, eh? No és allò que la toqui amb la punta dels dits, no, la toca completament. I la pilota segueix anant a dins. No sé si és per culpa del guant, si és la mà la va posar molt tova, no sé com tu veus des de la teva experiència personal.
Crec que Valdés va reaccionar tard en aquesta ocasió, però també cal dir que va posar la mà fluixa i es va confiar, jo crec que ja l'havia aturat, no sé.
Jo crec que Víctor Valdés sap del remat com va i sap que Cristiano està a prop. Per tant, vol amb la mà tirar la pilota a córner, despejar la córner. Té la pilota controlada, però li surt malament la jugada i se la fot endins. Jo opino això, jo opino que sabia que la pilota l'havia de llançar ja i si l'hagués volgut parar l'hagués parat, però l'hagués deixat morta als peus de Cristiano.
Com ens diuen els porters, sempre els despejes s'han de fer forts a banda. Si és fort a banda, jo crec que Cristiano no arriba, perquè Cristiano just jo crec que estava, si no davant, en diagonal, però amb una bona mà forta la pilota ha d'anar fora, segur.
Però és això, ell la tira a banda. El problema és que li surt malament. Li surt malament i se la fot a dins.
Potser.
Però la tira fora a banda.
Però clar, si fa aquest despeje, o sigui, si fa el despeje fort i Cristiano remata sol, això ja no és culpa d'ell. Ha sigut més culpa posar o intentar, segons la teva opinió, tirar-la cap amunt o tirar-la cap a córner, que no pas despejar la pilota com s'ha de fer.
Sí, sí, evidentment, però al veure que Cristiano estava allà, la seva intenció és la que és.
Andrea, què n'opines de tot plegat?
Jo de tema porters, per això no deia res, perquè no, jo, quan he jugat a futbol jo també era defensa, per tant jo tema porters no el porto gaire. Jo més que res de Benzema, que em crida molt l'atenció perquè moltes vegades porta, bueno, en alguna, a la Lliga, no està gaire fi en algunes temporades, però viu el partit contra el Barça i no sé per què, però juga bé, marca, vull dir, és, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció, però jo crec que va fer un gran partit, sí que és veritat que va fallar algunes, igual que Messi també va fallar alguna, però jo crec que ell i Di Maria van ser els millors del Madrid.
Mira, justament ara veiem el segon gol de Benzema. Un altre cop ens ha sorprès per aquesta banda esquerra i la mateixa jugada, la mateixa centrada.
I centrada, com comentava el company de la Cervera, Di Maria. Partidàs, també, o no?
Sí, sí, Di Maria ens va fer molt mal, Di Maria.
Andrea?
Sí, sí, totalment. El que deia, els millors Di Maria i Benzema. Vull dir, la defensa del Barça va ser bastant xurro. Mascherano va tenir un partit nefast i van entrar com van voler per aquella zona.
De fet, em sembla que és aquest gol, no? Que Benzema primer controla i després remata, estàs més sol que la una. Vull dir, allà no hi ha ni Dios. Arriba Piqué, però bueno, no. Arriba
Piqué arriba tard.
Fa l'intent de començar a córrer per arribar, però quan arrenca la bola ja és dintre la porteria.
Greu problema de marcatge, sí, sí.
Jo suposo, companys del Madrid, que aquí el conjunt blanc tenia una oportunitat per fer-ne, sincerament, en aquests 5 minuts en podria haver fet 4.
Sí, sí, claro, Benzema tuvo unas ocasiones que gran gol y bueno, hubo una ocasión que Piqué la sacó en la línia.
Sí, 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 la després, justament després d'aquesta, del gol, ve la de que Piqué salva sota pals, però ja veia el 3-1 i...
I aquí potser podíeu haver matat el partit.
Sí, sí. Per mi era l'acció que si la pilota entrava el partit ja estava acabat.
Amb un 3-1.
Sí.
Claríssimament.
I també, doncs això que dèiem, la figura de Di Maria també va ser elevada, diguéssim, doncs per aquesta banda dreta de Dani Alves, que no va saber cobrir les esquenes i va estar en el partit d'ahir superadíssim, juntament, com deies, amb Mascherano. No sé què en penseu del partit d'Alves, ahir mateix ho va reconèixer.
Sí, no, no és un gran partit d'Alves.
Potser el pitjor que li hem vist fer amb la samarreta del Barça?
No, el pitjor no, el pitjor ni molt menys. També s'ha de dir que per la seva banda jugava Cristiano, Di Maria jugava de mig centre, i més problema per Xavi al no arribar a les zones on arribava Di Maria que no pas d'Alves. Aquí se li fica molta culpa a Dani Alves, però va eclipsar bastant a Cristiano Ronaldo.
Sí, no es va veure Ronaldo, vull dir, només va marcar el penal i poc més. Vull dir, jo crec que Alves sí que no va tenir el seu millor partit, però que no és tot culpa d'Alves, i això crec que la defensa, i també el que deies del centre del camp, va fallar una mica bastant en aquest sentit.
Un altre jugador que per mi no es va veure és Cesc Fàbregas, no sé què en penseu.
Oh, per a mi sí que se vio. Fàbregas, Iniesta, Xavi y Busquets son fundamentales para el fútbol de Barcelona. Sin ellos, Barcelona poco hará.
Per mi, Cesc Fàbregas es va veure només a la tangana que va haver-hi contra Pepe.
Exacte. Jo
sí? No va fer un partit.
No, per mi, Fàbregas va fer molt mal partit. Molt mal partit.
Individualment, potser sí, no va fer un gran partit, però tàcticament, al posar aquest quart migcampista, es va notar bastant.
Sí, perquè, com ja em deia, quan el Barça... Ja amb igualtat de jugadors ja té la superioritat, però encara amb un quart jugador més, encara més en la té. Llavors sí que es va notar, però jo crec que Iniesta és qui va portar el carro en aquest mig camp.
Sí, sí.
Doncs ara ve la pregunta del milió, i mai millor dit. Bale i Neymar, quin partit diríeu que van fer?
Neymar no va fer partit i Bale jo crec que tampoc.
Per això deia la pregunta del milió, perquè potser van passar massa els milions que van costar aquests dos jugadors.
Sí, s'esperava massa dels dos, jo crec, en aquest partit, perquè era un partit en què s'havien de lluir i no van fer res.
Bueno, son sus primeros partidos también aquí. Yo creo que Neymar hizo el penalti, bueno. Bale hizo unas cuantas carreras y tampoco...
Pero
no se les vio mucho tampoco.
Pero se esperaba mucho más.
Sí, claro, muchos millones en el campo y...
Per mi un tio que ha de ser, o sigui, el segon de Cristiano i el segon de Messi, no poden passar en un partit com aquest desapercebuts. Que sigui, o sigui, que es parli més d'una jugada polèmica, sinó que després, o sigui, encara que es parli més, però dos jugadors com aquests han de ser, han d'estar a boca de tothom en un partit com aquest, igual que Cristiano i Messi. O sigui, són dos jugadors indispensables pels dos equips i no van estar, no van estar.
Yo creo que le doy más importancia que no estuviese Xavi Alonso. Yo creo que no lo vi en todo el rato en el partido. Ni faltas, ni juego de balón. No sé, estuvo muy absente. Yo doy mucha importancia a eso.
Però normalment sempre, aquests partits sempre es caracteritzen una mica pel mig del camp. I normalment al mig del camp sempre el Barça ha intentat tenir la superioritat i el Madrid no ho ha sabut contrarrestar.
Sí,
no sé,
bueno,
si estareu d'acord.
Sí, bueno, però el Madrid llegava en bona forma, medio campo muy, muy guerrero, atacaba mucho, Di María, Modric excepcional. Pero bueno, Xavi Alonso lo vio muy flojo y claro, sí, el FC Barcelona tiene un medio espectacular.
Andrea.
Exacto. Sí, jo també crec que això, que Xavi Alonso va estar bastant desaparegut, i jo remarcava el paper que va fer Iniesta, que per mi va fer un molt bon partit. I és claríssim, bueno, que el Barça en alguns moments sí que va fallar bastant, però va tenir un mig del camp bastant, bastant potent, jo crec.
I ara, per acabar una mica, futur de la Lliga, 9 jornades, i de moment 70-70-69. No sé com ho veieu tot plegat.
Bueno, yo creo que el Atlético será tercero, claro.
Sí?
Sí, siempre será tercero.
Yo també opino el
sí,
mateix.
Sí, yo también.
Siempre ha sido tercero y siempre lo será. No hay duda.
Pues a mí me agradaría que aquest any quede segon, el Barça primer, obviamente, pero que l'Atlètic quede segon.
Però bueno, ese partido, último partido en el Camp Nou, Atlético Madrid, Barça...
Jo crec que aquest és el partit.
Pot ser molt polèmic, eh?
Sí, sí.
Perquè si el Madrid ho guanya tot i els dos equips ho guanyen tot, què farà el Barça? Es deixarà perdre la Lliga ja?
És una de les grans incògnites.
Clar, sí...
Axel i Andrea, com a barcelonistes, com a culers, us deixaríeu guanyar el Camp Nou perquè l'Atlètic de Madrid guanyés la Lliga i no la guanyés el Madrid?
Que vaya putada de pregunta, eh?
No, sí, rotund. Sí. Cap mena problema. Bueno, o sigui... D'on està el maletín?
Tal i com està la Lliga, sí. O sigui, si la condició és que si guanya, no guanya el, o sigui, si deixes guanyar, no guanya el Madrid, està claríssim. Però igualment és un cop d'orgull, però bueno, sí.
Sí, jo com a culer m'enfadaria si el Barça no es deixés guanyar aquest últim partit i li regalés la Lliga al Madrid.
Però per mi, els tres equips, en els nou partits que queden, es deixaran punts.
Sí?
Sí.
I tant, més amb la Champions.
Encara el Real Madrid ha d'anar al camp de la Real, al camp del Sevilla...
Sevilla, la jornada que ve, sí. Jornada 30, Sevilla-Madrid.
Jornada 30, que és aquest dimecres, em sembla. Sí. No sé com el veieu, aquest partit del Sevilla. Creieu que el Madrid voldrà reafirmar-se com a que pot guanyar la Lliga o farà un mal paper amb les seqüeles que li deixaran
el
partit del Barça?
Jo crec que farà un molt bon partit.
No, jo crec que saldrà des del primer minut a machacar. Sí. Campo difícil, Sevilla, afició anima mucho. Sí, yo también. El Sevilla viene de ganar al Betis, en UEFA.
5 partits consecutius porta guanyats el Sevilla.
A mi em dóna més por al camp de la Real que no pas al camp del Cal del Sevilla.
Bueno, mira, fem un repàs ràpid. El Madrid ha d'anar a jugar a camp del Sevilla, rep el Rayo, va a casa la Real Societat, rep l'Almeria, va a Valladolid, rep l'Osasuna, va a casa el València, no, rep el València, va a casa del Celta i finalment rep l'Espanyol a casa.
Res, i per mi aquests els partits claus són Real Societat, Sevilla, i si m'apures et diria que l'Espanyol a casa l'últim partit.
L'Espanyol a casa l'últim
partit.
Però
jo crec que no, que l'Espanyol serà un amic.
Calendari més còmode de tots
totalment,
tres equips.
Totalment, eh? Vaya tela.
Sí, sí, el Barça i l'Atlètic ho tenen
més difícil. Que... No tinguis por, Andrea, home.
No tinc por, perquè vull dir que és això, que el calendari que li queda al Madrid és com bastant.
Vinga, bé, repassem el del Barça. Rep el Celta, va a casa l'Espanyol, rep el Betis, va a casa el Granada, rep l'Atlètic de Bilbao, va al Madrigal, rep el Getafe, va a casa l'Elche i finalment rep l'Atlètic a casa.
És que Espanyol, Atlètic, de Bilbao, Atlètic de Madrid, vull dir,
Villarreal.
Jo crec que tela, sí.
Tela, sí, però bueno, sí. Jo penso que tampoc ens hem de queixar perquè és una lliga que tothom juga contra tothom i al camp de tothom, vull dir, uns hi han passat, els altres els hi queden i és el que hi ha.
Òbviament, només era la comparativa amb respecte als partits que li queden al Madrid. Vull dir, s'han de guanyar i si vols guanyar la lliga has de guanyar tot.
Sí, sí.
Però...
Creieu que l'emparellament de quarts de final de la Lliga de Campions entre el Barça i l'Atlètic pot afavorir el Real Madrid?
Sí, jo crec que sí. Sí, depèn, òbviament depèn del resultat, però és que a mi personalment aquest emparellament no m'agrada gens, perquè estem parlant de Champions, no ho barrejant amb Lliga i és com Lliga. Però jo crec que si el Barça perdés pot sortir molt malament de cara a la Lliga.
Yo creo que es el equipo más entre todos que hay, yo creo que es el más flojo.
Hombre, el Borussia, ¿eh?
Hombre,
bueno,
no lo
Borussia,
creo.
Borussia
sí, y United me atrevería a decir yo.
Sí, bueno, pero, sí,
pero ya está.
Bayern le ha tocado una lesión y sienta, ¿eh?
Bayern contra el
United.
Bayern United, Madrid, Borussia, Chelsea, PSG y Barça. Sí.
El Chelsea PSG será un gran partido, pienso
sí, yo. Sí. Yo creo que es la eliminatoria más igualada, ¿eh?
Sí,
sí. Sí. Perquè...
Ibra contra Mou. Hi ha rivals, pensa que són ara mateix els 8 millors o els 8 més en forma aquesta Champions. No,
jo no estic d'acord amb aquesta.
Jo tampoc.
O sigui, United, doncs...
United
és, per mi està millor la Juve que està a UEFA que no pas el United, i mira que ja es di, eh? O hi ha equips molt més forts que...
Manchester City, per exemple.
Manchester City... Molt més forts.
I l'Arsenal què? Que va perdre 6-0 contra el Chelsea de Mourinho.
Bueno, l'Arsenal és un quiero y no puedo, no? És un estic a dalt, però després quan arriben els de dalt en foten 6, 4, 5, depèn del partit.
Depèn del partit, no?
Sí,
també va temporada l'Arsenal.
Companys, ho deixem aquí? Sí? Axel, moltes gràcies i bona nit.
A tu, Eduard.
Gerard,
tu.
Merci per venir.
A ti,
veritat, Sergio,
moltes
un plaer.
Gràcies.
Andrea, moltes gràcies.
Moltes gràcies i un record al Marc.
Bona nit.
Bona nit.
Interactua amb nosaltres i digues la teva a lesportnopare@onacodinenca.cat, a facebook.com/lesportnopare i a twitter.com/lesportnopare.
Doncs canviem d'esport. Edu, anem cap a aquesta notícia que saltava avui de l'Andorra, de bàsquet.
Doncs notícia molt important perquè el River Andorra realment s'ho mereixi molt. Han sigut 18 anys d'espera, 18 anys d'anonimat i 18 anys de no figurar entre els millors equips de l'ACB. L'any que ve, per fi, el River Andorra tornarà a ser allà dalt. L'any passat, el Burgos i el Lucentum els van robar el somni de ser-hi. Un Burgos, que per cert, i un Lucentum, no van poder disputar l'ACB per falta de fons. Aquest any sí, l'Andorra no passarà per aquests problemes perquè ho té tot a punt. Són 7 milions els que necessita. 7 milions.
5, crec que 5.
Són 5 milions de la plaça, més 2 milions per configurar la plantilla, desplaçaments, dietes, etc etc. Per tant, mínim pressupost 7 milions, que ja els té l'Andorra. El govern d'Andorra que ja ha dit que hi col·laborarà, no de forma excessiva, però sí que el govern andorrà hi donarà una miqueta de suport en aquest River Andorra, que el veurem l'any que ve a l'ACB. Per mi crec que és una notícia molt bona pel bàsquet espanyol, i més venint d'un país tan petitet que de vegades no en parlem gaire,
i tant.
Com és l'Andorra. Després de parlar de futbol, després de parlar de bàsquet, engeguem el motor i anem cap a la secció del Marc Badella.
Tot el motor amb Marc Guadilla.
Doncs comencem aquesta secció. Marc, bona nit, primer de tot.
Bona nit.
Tot bé? Tot a punt?
Tot a punt.
Doncs agafem la moto, comencem. MotoGP, cursa primera, per fi, i cap de setmana completament català.
Marc Márquez ho ha tornat a fer, el vigent campió de MotoGP ha començat el Mundial de la millor manera, amb la victòria al Gran Premi de Qatar. El pilot de Cervera s'havia descartat per al triomf al circuit de Losail, perquè no es veia amb la forma física adient després de la lesió que va patir durant la pretemporada i que li va suposar el trencament del peroné. Malgrat això, ha tornat al calaix més alt del podi. En els entrenaments oficials de dissabte ja havia demostrat què podia fer. Després d'uns lliures dominats per un espectacular Aleix Espargaró, Marc Márquez li prenia aquesta satisfacció i aconseguia la pole position. La cursa inaugural, sota les llums artificials de Qatar, començava amb una bona sortida de Jorge Lorenzo, encara que l'alegria li va durar poc, ja que va caure al terra. Van Bradel s'aprofitava d'aquesta situació i li prenia el liderat, però l'alemany també va caure finalment. Aquests esdeveniments obrien una nova cursa que va acabar definint amb la remuntada de Márquez i Rossi. El vigent campió i el gran campió van mantenir un frec a frec per la victòria al Gran Premi de Qatar. Valentino Rossi va pressionar Márquez a dues voltes del final, però el català va creuar la meta en primera posició per davant l'italià després d'unes últimes voltes vibrants en què s'avançaven contínuament. Per darrere, Dani Pedrosa i Álvaro Bautista també protagonitzaven una lluita interessant per l'últim calaix al podi. Finalment, la caiguda del valencià deixava respirar Pedrosa i creuar la meta en tercera posició. Cal destacar el gran paper del quart classificat, Aleix Espargaró. El pilot de Granollers ha estat tot el cap de setmana entre els millors. Dos errors als entrenaments oficials el van privar de la primera línia de la graella i tot i això va acabar la cursa en quarta posició amb una moto open, a priori amb menys potencial que les oficials, però queda per veure què passarà en les properes curses. Més mala sort va tenir el seu germà, Pol Espargaró, va haver d'abandonar la seva primera cursa de MotoGP per problemes mecànics. Amb la victòria de Márquez a Qatar, el català torna al lloc més alt de la classificació, la mateixa posició on va acabar la temporada passada.
I un amic, molt amic de Marc Márquez, Tito Rabat, va guanyar la cursa de Moto2.
Exacte, Tito Rabat guanya la cursa Moto2 i es va col·locar com a primer líder de la temporada. El motociclisme català va fer història la temporada passada i aquest any han encarat el mateix camí. Tito Rabat agafa el relleu de Pol Espargaró i es posiciona com un dels màxims aspirants al campionat de la categoria intermèdia del Mundial de Motociclisme. Rabat ja va marcar el ritme des de dissabte amb la pole position. La cursa va començar amb un grup capdavanter format pel company d'equip de Rabat, Mika Kallio, i el japonès Nakagami, ja que la sortida de Rabat es va tocar amb la Kalex i va retrocedir unes quantes posicions. No obstant això, el pilot de Barcelona va anar recuperant posicions fins a enganxar-se als pilots del davant. La cursa es va fragmentar i els tres pilots es consolidaven com els candidats a la victòria. Finalment, la pugna va estar entre Rabat i Nakagami, però el català va saber parar l'ofensiva del japonès i va aconseguir la primera victòria de la temporada a Moto2 per davant del japonès i de Mika Kallio. D'aquesta cursa també hem de destacar el paper d'en Maverick Viñales, el vigent campió de Moto3, que s'estrenava a Moto2 i després d'una temporada d'adaptació va aconseguir creuar la meta en cinquena posició. Malgrat això, després de la cursa, els comissaris van excloure Nakagami, el segon classificat, per irregularitats tècniques en la seva moto. Aquesta desqualificació ha fet pujar al podi al pilot de Roses, ha fet pujar al pilot de Roses a la quarta posició en el dia del seu debut. També destacable la vuitena posició d'un altre català, Jordi Torres.
I d'aquella cilindrada on pujava el pilot de Roses de Moto3, és l'única on no ha guanyat un català, tot i que Àlex Márquez ha estat a punt.
Jack Miller es va emportar la victòria de Moto3 a Losail. El pilot de KTM es va imposar en la cursa que formalment inaugurava la temporada 2014 del Mundial de Motociclisme. En aquest cas, a la cilindrada petita, també hi va haver-hi una lluita interessant com a MotoGP que també va involucrar un dels Márquez. En aquest cas, Àlex Márquez i l'australià Miller van mantenir un duel aferrissat durant tota la cursa. Els dos pilots es van jugar la victòria per davant d'Alex Rins, el subcampió de la temporada passada. Rins s'havia emportat la pole position de dissabte, però la cursa, després d'una mala sortida, no va poder fer res contra Miller i Márquez. Rins es va haver de conformar amb la lluita en el segon grup de la cursa, al costat de Fran Vázquez i el portuguès Miguel Oliveira. Al capdavant, quan semblava que la cursa seria per amb Àlex Márquez, el pilot català de l'Estrella Galícia es va sortir en un revolt en l'última volta i Miller ho va aprofitar per imposar-se en el Gran Premi de Qatar i aconseguir d'aquesta manera la seva primera victòria en un Mundial. Malgrat l'error en l'última volta, Àlex Márquez va pujar al segon calaix del podi i Fran Vázquez els va acompanyar al tercer.
Anem a parlar ara d'un pilot que sembla que... Com evoluciona el pilot d'Àlex Marinho en l'arena?
Tenim una altra bona notícia referent al Mundial de Motociclisme i és que l'estat de salut d'Àlex Marinho en l'arena ha millorat. Hem de recordar que el pilot espanyol va patir un fort accident a Paul Ricard que el va deixar en coma durant uns dies, però afortunadament va recuperar la consciència. Marinho en l'arena, que estava inscrit al Mundial de Moto2, ha estat traslladat a Pamplona per seguir amb la seva recuperació, ja que el seu estat s'ha estabilitzat. Ara el pilot navarrès es perdrà una part de la temporada mentre es recupera de les lesions al cap i a l'hora de l'operació que li han sotmès a la seva espatlla. Els metges preveuen una rehabilitació de setmanes i, per tant, l'equip Tech 3 ha decidit que Ricky Cardús el substitueixi durant tot aquest període.
I un gran premi que semblava finalitzat, però que de moment encara porta cua, és el de la primera cursa del Mundial de Fórmula 1.
Així és, perquè Red Bull ha decidit apel·lar sobre la desqualificació de Daniel Ricciardo en la primera prova de la temporada del Gran Premi d'Austràlia. Recordem que Ricciardo va creuar la meta d'aquella cursa en segona posició, però va ser exclòs de la classificació final. Els comissaris van comprovar que el flux instantani de carburant al motor havia superat el límit màxim establert. Malgrat això, l'equip austríac va defensar-se explicant que el sensor proporcionat per la FIA, que mesura aquest flux de carburant, no va funcionar correctament durant la cursa ni tampoc durant tot el cap de setmana. Les conclusions d'aquesta primera polèmica no es coneixeran fins al 14 d'abril, abans del Gran Premi de la Xina d'aquí dues setmanes. És una dada curiosa perquè fa, si no recordo malament, 11 anys que no baixen a algú del podi o no hi ha un intercanvi de trofeus, perquè l'última vegada va ser el Gran Premi de Brasil, si no erro, del 2003, on Fernando Alonso va tenir aquell gran accident per culpa dels pneumàtics que havia deixat l'accident anterior de Mark Webber a la pista. Aquella cursa la van parar i van al treure la bandera vermella es va agafar els resultats d'una volta abans, però es van agafar malament i en aquella cursa van donar com a guanyador a Kimi Raikkonen, que pilotava un Mercedes, i la segona posició va ser per Giancarlo Fisichella amb un Jordan i la tercera era per Alonso, però que no va pujar al podi. A la següent cursa, el Gran Premi de San Marino, es va decidir canviar l'ordre de la classificació per l'error que havien pres els comissaris i era una imatge curiosa el dijous abans del Gran Premi a la graella d'Imola. Estaven Kimi Raikkonen amb el seu McLaren i Giancarlo Fisichella amb el seu Jordan intercanviant-se els trofeus de primera i segona posició, que finalment va ser la primera victòria de Giancarlo Fisichella, que després en tindria més amb l'equip Renault.
Pau, tens uns aplaudiments pel Marc? Quina memòria, tu! Quina memòria! Va, Marc, per tancar la secció, recorda'ns quines són les competicions de motor dels propers dies.
Doncs aquest cap de setmana, el proper cap de setmana, tindrem el Gran Premi de Malàsia de Fórmula 1, que recordem que és una altra de les cites fora d'Europa, que típica de principis de Mundial. Una altra vegada, qui vulgui seguir la cursa, haurà de matinar, perquè serà diumenge a primera hora del matí, i on veurem, de moment, com evoluciona la situació del campionat, si els McLaren segueixen allà davant, si Mercedes torna a guanyar una cursa i què fa Fernando Alonso, què fa Sebastian Vettel i com es comporta en una cursa més exigent per les condicions climàtiques els nous motors de la Fórmula 1. També aquest cap de setmana tenim el Rally de Portugal, on Dani Sordo tornarà a competir amb el seu Hyundai després de que el pilot no participi en totes les curses del World Rally Champion Car. I també una notícia relacionada amb el Mundial de Rallys és que Toyota segurament torni a participar de cara a l'any que ve i d'aquí dues temporades, i que l'any que ve, el 2015, participi en unes curses de manera d'adaptar-se al Mundial. També que cap de setmana tindrem el trial indoor, que s'havia de disputar en principi a Madrid, però que al final es disputarà a Oviedo i serà l'última prova del campionat, que ja n'hem comentat la setmana passada, que havia guanyat Tony Bou, i que si guanya aquesta cursa a Oviedo haurà guanyat totes les proves del campionat, passant per davant d'Adam Raga i Albert Cabestany. I també com a no com a competició de motor, però aquest cap de setmana a Barcelona se celebra el Saló de la Moto.
Alguna coseta més, Marc, per tancar?
Per ara no.
Doncs ho deixem aquí, Marc. Moltes gràcies.
Fins dilluns.
L'actualitat esportiva, cada dilluns a les 9 del vespre, a Ona Codinenca. Where you been? Where you been all my life? L'audiència juga fort.
Doncs vinga, anem a veure les reaccions que ha tingut al Twitter. Hem dit que hi havia tertúlia sobre el clàssic i Francesc Nuevo i Pep Acosta s'hi han volgut sumar. Francesc Nuevo ha dit: partit preciós per l'aficionat i millorable pel culer. Ara, tots dos equips s'han de mirar el sistema defensiu urgentment. I Pep Acosta diu: el Barça ve en atac, un coladero en defensa.
Doncs sí, també tenim comentaris a Twitter. L'Andrea, un plaer formar part de la tertúlia sobre el clàssic d'ahir a l'Esport no para. I també l'Àlex Segura, que diu: posant-me el dia de l'actualitat esportiva amb l'Esport no para, a Ona Codinenca, que això ens agrada molt. I esperem que dilluns rere dilluns us segueixis fent. Nosaltres encetem una secció que també ens agrada molt, que és posar un semàfor verd i posar un semàfor vermell a l'actualitat esportiva. I Cesc, avui quin semàfor verd donem?
Jo diria que està clar, el Leo Messi, per aquest hat-trick que va aconseguir contra el Real Madrid, a més, superant també a Hugo Sánchez, i és el segon màxim golejador de la història de la Lliga Espanyola i el màxim golejador dels clàssics també, amb 21 gols. Per tant, claríssim per ell el semàfor verd. I el semàfor vermell, Edu, explica'ns-ho.
Doncs aquesta setmana per Luis Figo. Luis Figo, que no vol atendre els mitjans catalans com a ambaixador de la UEFA, no com a jugador, com a ambaixador de la UEFA, i per tant és un semàfor vermell claríssim pel que fou jugador del Barça i després jugador del Real Madrid. També destaquem un tuit, és el de Arbeloa.
Pues la misma historia de siempre, ¿no? En finalitzar el partit, Álvaro Arbeloa va deixar anar aquesta frase al seu perfil de Twitter. No sé què en penses, Edu.
La misma història de sempre, jo també ho dic.
Jo també ho dic, exacte. El Barça va al Bernabéu i fa una guardiolada, diguéssim.
Va, jugarem una mica amb els nostres tertulians que s'han quedat fins al final del programa. Ben fet. Àxel, un semàfor verd de l'actualitat esportiva, en general.
Coincideixo amb vosaltres, Lionel Messi.
Vermell?
Luis Figo, també coincideixo, sí.
Gerard Jiménez, semàfor verd.
Iniestazo.
I semàfor vermell?
Pepe i Fàbregas.
Pepe i Fàbregas. I Sergio Espinar, verd.
Doncs, bueno, jo m'aniré més cap a les motos.
Vinga, va.
Márquez, verd. I Lorenzo, vermell.
I Lorenzo, vermell, que recordem que va caure a la primera volta. Nosaltres, ara, atenció. Molta atenció. Perquè tenim guanyador del llibre de l'Ander Mirambell. Rompiendo el hielo. No sé si tenim redoble de tambors. No ho sé, crec que no. Però
alguns aplaudiments sí que els posarem.
Uns aplaudiments sí que els posarem si el Pau està per aquí. Segur que tindrem uns aplaudiments. Encara no hem dit el nom. Encara no hem dit el nom. El nom és... el llegirà Marc Guadilla del... recordem, 3. Hem tingut 3 finalistes. L'Andrea Popper. Un altre dels finalistes ha estat Antoni Blancher. I un altre dels finalistes ha estat Sergi Díaz. Tots ells han aconseguit un retuit
d'una persona
que tenia més de 5.000 seguidors. I a partir d'aquí nosaltres, 3 paperets, n'hem escollit un. Al principi del programa ho hem comentat. I el guanyador o guanyadora ha estat...
Tachan...
l'Andrea Popper.
Doncs ara sí, fort aplaudiment per l'Andrea Popper, que s'emporta el llibre de l'Ander Mirambell, Rompiendo el Hielo, dedicat per ell mateix, eh?
Hem de recordar que dels 3 participants se'ls havien assignat un número cadascú. L'Andrea el primer, perquè va ser la primera que va aconseguir el retuit, l'Antoni Blancher el segon i el Sergi Díaz el tercer, i al final el número que ha sortit del guanyador ha estat el número 1, que era corresponent al paper de l'Andrea.
M'imagino l'Andrea a casa seva saltant d'alegria i embogint, eh?
No és per menys. No és per menys perquè és un llibre que val molt la pena. Nosaltres tornem dilluns que ve amb més entrevistes, amb més tertúlies, fent que l'esport no pari. Moltes gràcies, Cesc.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Marc.
Bona nit.
Bona nit.